Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Això és el que l'any 2017 el youtuber Reset va considerar una broma.
Los Oreos con pasta dental.
¿Tiene un poco de hambre? Sí. También le doy esto.
Muchas gracias.
De nada, ¿eh?
La parte del Oreo con pasta dental, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes.
La suposada broma consistia en humiliar una persona sense sostre oferint-li galetes amb pasta de dents. La víctima que vivia en els carrers de Barcelona no sabia el que portava la galeta i la va acceptar, se la va menjar, va vomitar i va sentir por, segons va arribar a declarar davant del jutge. En canvi, el creador de contingut va enregistrar tot el procés i se'n va enriure amb frases com «La veritat és que se sent bé quan ajudes una persona» o «Això l'ajudarà a rentar-se les dents, que crec que no se la renta». Ara la broma ha acabat amb una condemna del Tribunal Suprem que prohibeix al youtuber penjar vídeos a la plataforma durant 5 anys. I mentre uns fan broma, avui hem conegut el nou informe de la Fundació Arrels que apunta que en els últims 13 anys el nombre de persones que dormen als carrers de Barcelona ha augmentat més d'un 60%. Ja hi ha data per aprovar el projecte de llei acordat entre Esquerra, el PSC, Junts per Catalunya i els Comuns per blindar el català a les escoles. Serà dimecres vinent, un cop ja haurà vençut el termini que té per pronunciar-se el Consell de Garanties Estatutàries. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Mentrestant, el govern ja ha contestat l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li demanava explicacions sobre com havia aplicat de forma immediata el 25% de castellà a les aules.
El Comitè Olímpic Espanyol obre la porta que Catalunya i l'Aragó puguin presentar-se en solitari als Jocs Olímpics d'hivern si fracassen les converses per una candidatura conjunta.
Ho ha dit aquest dimarts el mateix president del COE, Alejandro Blanco, després d'una assemblea extraordinària on s'ha decidit per unanimitat continuar amb el diàleg per intentar salvar la candidatura conjunta.
El Tribunal Suprem ha confirmat l'absolució definitiva de l'activista Tamara Carrasco, acusada per la Fiscalia d'un delicte d'incitació als desordres públics.
Inicialment, Carrasco va ser acusada de terrorisme i rebel·lió. Després, l'audiència va enviar el cas a Catalunya, rebaixant l'acusació al delicte de desordres públics, tot i que va mantenir el confinament municipal de Carrasco fins que el jutjat de Barcelona es va fer càrrec del cas.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça ha convocat una assemblea extraordinària pel proper 16 de juny per aprovar dues palanques econòmiques per revifar l'economia del club.
Així ho ha decidit la directiva blaugrana en una reunió que s'ha celebrat aquest migdia a la Jonquera. Els socis votaran si aprovar dos acords per tal de tenir noves fonts d'ingressos.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor, la protagonista avui també de cara als propers dies, tot i que comencem les jornades amb una mica de fresca o fins i tot de fred, al centre del dia fa calor i, de fet, aquest dimarts esperem màximes d'entre 27 i 34 graus, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida, interior de Tarragona, Terres de l'Ebre, i les més suaus cap a la costa, però aquí a la costa, vents humits que bufen de mar cap a terra i fan que la sensació de xafogor sigui ben marcada, tot i que les temperatures puguin marcar valors de 26, 27, 28 graus aproximadament. Aquesta tarda, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, poden acabar donant algun ruixat de caràcter dispers, però d'aquí no passaran. Demà, un temps com el d'avui, però amb temperatures més altes, sol durant tot el dia. I a la tarda, quatre núvols al Pirineu que creiem que demà no arribaran a donar cap mena de precipitació. Aquesta situació també és vàlida per dijous, i de cara a divendres i el cap de setmana tot continua de la mateixa manera, temperatures pujant ben bé fins dijous i baixant una mica a partir de divendres, però sempre dintre d'aquesta tònica d'altes temperatures diurnes.
El govern de Catalunya ja ha contestat l'ordre del Tribunal Superior de Justícia que li demanava explicacions sobre com havia aplicat de forma immediata el 25% del castellà a les aules. Ho ha fet emparant-se amb les dues noves lleis que s'aprovaran al Parlament i també amb el formulari que ha enviat avui a les direccions del Centre Judit Caselles. Bona tarda.
Bona tarda. La resposta que ha fet arribar el govern al TCJ i a la qual ha tingut accés Ràdio Estel consta de 4 punts. El primer informa que Educació ha enviat instruccions a les direccions dels centres perquè en el termini d'un mes verifiquin i modifiquin els projectes lingüístics amb el marc legal vigent. El segon i el tercer fan referència, per una banda, al decret llei aprovat pel govern i que rebutja l'ús de percentatges i, per l'altra, a la nova llei que el Parlament vol aprovar per blindar el català a l'escola. A l'últim s'exposa que, segons diferents estudis, l'ús del català a l'escola amb prou feina supera el 60%.
Precisament avui s'ha acordat la data per aprovar el projecte de llei acordat entre Esquerra, el PSC, Junts per Catalunya i els Comuns. Serà dimecres vinent, un cop ja haurà vençut el termini que té per pronunciar-se al Consell de Garanties Estatutàries.
El ple de la setmana vinent abordarà la proposició de llei pactada per blindar el català a l'escola. La Junta de Portaveus ha decidit incloure-ho a l'ordre del dia de la setmana vinent, donant per fet que el Consell de Garanties Estatutàries no rebutjarà la llei per inconstitucional. Recordem que aquesta nova norma està en mans d'aquest organisme consultiu perquè els partits de la dreta van voler paralitzar-ne l'aprovació.
I encara sobre la resposta del govern a la sentència, aquest matí totes les escoles i instituts han rebut un qüestionari amb 7 preguntes de resposta sí o no per saber si el projecte lingüístic actual evita l'ús de percentatges. En cas de no fer-ho, el govern demanarà al centre educatiu que actualitzi el seu projecte i s'adapti al nou decret llei que ha aprovat per esquivar la sentència.
Les direccions dels centres, tant públics com privats, han de contestar 7 preguntes binàries de sí o no per saber si poden mantenir el pla actual o bé si l'han d'actualitzar en relació al decret que va aprovar ahir el govern i que rebutja l'ús de percentatges en contra de l'exigència del TCJ. Segons explica el conseller d'Educació, Josep González Cambray, si els directors responen les 7 preguntes amb un sí, no caldrà que facin cap canvi en el seu projecte. En cas que algun centre respongui una sola pregunta amb un no, tindran 30 dies per fer canvis en el seu projecte lingüístic.
Si la resposta a aquest qüestionari és afirmativa en totes les preguntes, comporta que el projecte lingüístic s'adapte a la nova normativa. En cas contrari, els centres educatius hauran d'adaptar el seu projecte lingüístic. Per tant, hauran d'adaptar el seu projecte lingüístic a la nova normativa.
La pregunta més polèmica és si el seu projecte lingüístic actual evita l'ús de percentatges i, per tant, no aplica el 25% de castellà a les aules, com exigeix l'alt tribunal. Davant d'aquesta contradicció entre el que diu la justícia i el que diu el govern, Cambray defensa que cal que les escoles i els instituts s'adaptin al nou decret llei que va aprovar ahir el govern perquè passa per davant de l'alt tribunal i reitera que tota la responsabilitat sobre un possible incompliment de la sentència del 25% recau sobre el seu departament.
Gràcies, Judit. Els Comuns han anunciat que avalaran aquest decret, que no rebrà, però, el suport ni del PSC ni de la CUP. Els anticapitalistes acusen el govern de no fer prou per defensar el model d'escola catalana i culpen l'executiu d'obrir la porta perquè la sentència del TCJ entri a les escoles.
En una entrevista del Tot anirà bé de Ràdio Estel, la diputada de la CUP, Nogay Ndiaye, creu que el decret i la llei proposada pel govern garanteix que la presència del castellà sigui cada vegada més àmplia a les aules i això pot acabar provocant segregació escolar.
Al final, qui fa de legislador és el poder judicial. Són les togues les que acaben decidint què és el que ha de passar a les nostres aules. I el govern està servint de mecanisme, d'eina, per a que aquesta sentència entri amb tota la força, amb tota l'empenta, perquè, a més, l'està blindant i emmarcant legislativament.
El decret tirarà endavant gràcies al suport dels Comuns, que han criticat que el PSC s'hi oposi però voti a favor de la llei que han pactat dels grups al Parlament. I des de Ciutadans han explicat que presentaran una denúncia contra Cambray perquè consideren que ha incomplert la resolució del TCJ.
Des del sector educatiu, els sindicats consideren que el decret no protegeix el català. En declaracions a Ràdio Estel, USTEC i Comissions Obreres han criticat que Educació no doni recursos als centres perquè facin els canvis necessaris al projecte lingüístic i creuen que el fet de no posar percentatges obre la porta a que hi hagi precisament més castellà.
Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari de mestres USTEC, ha criticat que el decret segueix la línia de la proposta de modificació de la llei de política lingüística. Des de Comissions Obreres, Dolors Llobet diu que la sentència del TCJ és un despropòsit perquè que va en detraïment de l'aprenentatge i la inclusió de tot l'alumnat. De les dues han estat aquest matí a Ràdio Estel.
Deixen guanyar doncs, aquestes forces polítiques que hi ha al darrere, doncs, la seva pretensió realment és doncs, enterrar la immersió lingüística i atacar el català.
Una cosa és assumir la responsabilitat, l'altra cosa és de nou posar més feina en els centres educatius i no contemplen en cap cas l'augment de recursos que necessiten les aules d'acollida per poder desenvolupar que el català continuï sent la llengua vehicular.
Segura també creu que no posar cap percentatge al decret obre la porta que hi hagi més castellà en determinades escoles, cosa que diu provocarà, segons ella, que hi hagi segregació per raó de llengua.
Per altra banda, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana, Meritxell Ruiz, ha admès que amb aquest decret se senten més coberts que fa una setmana, un extrem que els experts en dret no tenen tan clar.
Ruiz, exconsellera d'Educació, reconeix que les escoles perden autonomia si el decret ha de rebre el vistiplau del departament i afegeix que així s'asseguren que el projecte lingüístic compleix amb la llei. Però el professor en dret administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, feia aquest avís.
Malgrat que és cert que en la darrera interlocutòria s'adrecen al conseller, per tant, de moment, diguem, els centres i els seus equips directius estan fora del focus, no hi ha cap element que pugui impedir que al llarg de les properes setmanes o mesos es vulgui posar el focus individualment en cadascun dels centres, donant ordres directes, no en aquest cas ja en el conseller, sinó a les direccions.
Aguirre també ha explicat que el TCJ no es pot pronunciar sobre el decret, com que és un decret, n'haurà de respondre directament al Tribunal Constitucional.
I us ho dèiem en titulars, del Comitè Olímpic Espanyol obre la porta que Catalunya i l'Aragó puguin presentar-se en solitari als Jocs Olímpics d'hivern. Això sí, si fracassen les converses per una candidatura conjunta.
Ho ha dit aquest mateix dimarts el president del COE, Alejandro Blanco, després d'una assemblea extraordinària on s'ha decidit per unanimitat continuar amb el diàleg per intentar salvar la candidatura conjunta. En cas que no s'aconsegueixi, cada territori podrà preservar la seva candidatura i el COE en triarà una. Recordem que demà mateix Blanco es reunirà amb el Comitè Olímpic Internacional i ho farà sense cap proposta concreta sobre la taula.
I tornant al Parlament, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de moment no ha acceptat la dimissió d'Esther Andreu. La secretària general de la Cambra Catalana ha presentat aquest matí la seva renúncia després que el seu fill guanyés una plaça interina d'uixer al Parlament sense que ella comuniqués a la mesa el seu parentiu.
Andreu no va informar de la seva estreta relació de parentiu amb ell, tot i que nega haver participat en el seu procés de selecció. Ara el cas està a les mans de l'oficina antifrau, que està elaborant un informe extern del cas. Ara la mesa també ha demanat aquest informe i Borràs s'esperarà a les conclusions per prendre una decisió definitiva.
El Tribunal Suprem ha confirmat l'absolució definitiva de l'activista Tamara Carrasco, acusada per la Fiscalia d'un delicte d'incitació als desordres públics.
La decisió l'ha presa al ple de la Sala Segona del Tribunal Suprem, presidida per Manuel Marchena, per una majoria d'11 vots a favor d'absolució i 5 en contra, i que posa punt final a 4 anys de judicis des que va ser detinguda a casa seva a Viladecans l'abril del 2018. En aquell moment va ser acusada de terrorisme i rebel·lió. Després l'audiència va enviar el cas a Catalunya, rebaixant l'acusació al delicte de desordres públics, tot i que va mantenir el confinament municipal de Carrasco fins que el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona es va fer càrrec del cas i va aixecar aquesta mesura cautelar. Carrasco havia estat absolta 2 vegades, la primera al jutjat 25, número 25 de Barcelona, i la segona a l'audiència de Barcelona. Ara, amb aquesta decisió, Carrasco ja queda definitivament absolta i amb sentència ferma. Recordem que Fiscalia demanava fins a 7 anys de presó.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutjarà la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, pels preparatius de l'1 d'octubre. L'acusen de malversació de fons públics i desobediència.
El tribunal considera que Garriga va buscar un espai per fer-hi un call center durant el referèndum de l'1 d'octubre. Els jutges també creuen que la titular de Cultura hauria demanat la contrasenya d'accés a la web referèndum.cat perquè hi pogués accedir tothom sense que ningú necessités usuari ni contrasenya. Aquesta causa s'uneix a la de Josep Maria Jové i Lluís Salvador, tots ells als càrrecs del Departament d'Economia quan Oriol Junqueras era vicepresident.
A Barcelona, l'Ajuntament s'ha justificat després de demanar al jutjat que es desnonés del veí de Bon Pastor, que ahir es va acabar suïcidant. El consistori diu que ho van reclamar perquè tenien indicis que el resident tenia rellogades 2 habitacions de l'habitatge.
L'home mai no havia estat al contracte de lloguer de l'habitatge públic, però sí que hi havia estat la seva mare, que va morir el 2018, tot i que l'home mai no havia pagat. Aquest no va ser el motiu del desnonament. L'Ajuntament de Barcelona va demanar executar el desnonament al febrer del 2020 perquè tenia indicis que l'home resident tenia 2 habitacions rellogades i no havia respost als requeriments dels serveis socials davant d'aquest cas. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, defensa que va ser aquest el motiu del desnonament i que en cap cas va ser per fet que no es pogués pagar.
Com en aquest cas no hi ha possibilitat d'establir aquest vincle per aconseguir acompanyar aquesta persona en la cerca de qualsevol possible alternativa, una possible regularització, el que sigui, el que no podem deixar és que la convivència a la finca es degradi i el que no podem deixar és que es continuï fent de forma reiterada un mal ús de l'habitatge.
Durant l'any passat hi va haver 15 desnonaments de persones que viuen a la part d'habitatge públic que té l'Ajuntament de Barcelona.
Recordem que, com us explicàvem ahir, per situacions d'aquest tipus, tots els ciutadans es poden dirigir al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona al telèfon 900 703 030. Del miler de persones que cada nit dorm al carrer a Barcelona, la meitat fa més de 2 anys que es troben en aquesta situació. És una de les conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona, radiografia d'una ciutat sense llar, que ha presentat la Fundació Arrels. La responsable de l'equip jurídic d'Arrels, Beatriz Fernández, insisteix que la situació d'aquestes persones depèn d'una falta d'accés a drets bàsics. Ho ha dit a l'Estel Migdia.
7 de cada 10 persones són d'origen migrant, tant en situació regular o irregular, però el que està clar és que de disposar de documentació o d'estar empadonat a la ciutat de Barcelona et permet accedir o no accedir a un determinat dret. I el fet d'accedir o no accedir a aquests drets i poder fer un seguiment anant a aconseguir una sèrie de recursos és el que pot facilitar el que una persona pugui sortir-se'n de la situació en què es troba o pot cronificar.
Repassem les principals dades d'aquest informe amb el Pau Massiu. Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Segons la Fundació, el nombre de persones que dormen al carrer no ha deixat de créixer.
En el primer recompte fet a la capital catalana l'any 2008 es van registrar 658 persones dormint al carrer. Ara, 13 anys després, ja són 1.064 les persones que es troben en aquesta situació. El canvi suposa un increment d'un 62%.
D'aquest miler de persones, gairebé la meitat fa 2 anys que dormen al carrer, un fet que preocupa la Fundació perquè hi ha una relació directa entre viure més temps al carrer i patir un deteriorament més greu amb problemes per la salut i riscos de patir violència.
La vulnerabilitat de les persones sense llar augmenta a partir dels 6 mesos de viure al carrer. Actualment, el nombre de persones que fa més de 2 anys que viuen al ras a Barcelona ha passat del 33% al 47% entre els anys 2019 i 2021. A més, 4 de cada 10 d'aquestes persones no estan rebent una atenció social.
De les persones que dormen al carrer entrevistades, el 43% expliquen que tenen algun problema de salut física, mental o emocional.
En concret, un 26% de totes les persones enquestades diuen tenir alguna malaltia crònica que afecti el fetge, els ronyons, el cor, l'estómac o els pulmons. I un 18% de les persones diuen que tenen alguna malaltia mental o trastorn que li impedeix fer una vida independent. Aquesta última xifra sobre salut mental percebuda és el doble que la de l'any 2019.
Davant la preocupant situació de les persones sense llar que dormen als carrers de Barcelona, la Fundació Arrels proposa mesures com obrir espais petits diurns i nocturns on les persones accedeixin a serveis bàsics i puguin també passar la nit protegides.
També proposen crear equips professionals de salut per atendre les persones directament al carrer, habilitar mecanismes de prevenció perquè ningú perdi casa seva i agilitzar els tràmits i la burocràcia per obtenir la documentació bàsica com el padró o la targeta sanitària i aprovar una ordenança de convivència i civisme a Barcelona que no criminalitzi les persones que viuen al carrer.
Gràcies, Pau. I us explicàvem en portada. El Tribunal Suprem ha prohibit a un youtuber penjar vídeos a la plataforma durant 5 anys com a condemna per humiliar una persona sense sostre oferint-li galetes amb pasta de dents. Es tracta d'una condemna inèdita fins al moment.
Sí, cal remuntant-se al 2017, quan el youtuber Reset va acceptar un repte i va decidir enregistrar un vídeo amb la humiliació pública d'una persona sense llar. El suposat repte consistia a donar-li a l'home una galeta farcida de pasta de dents. La víctima, que vivia als carrers de Barcelona, no sabia el contingut de la galeta i la va acceptar, se la va menjar, va vomitar i va sentir por, segons va arribar a declarar davant el jutge. En canvi, el creador de contingut va enregistrar tot el procés i se'n va riure amb frases com "la veritat és que senta bé ajudar a una persona" o "això l'ajudarà a rentar-se les dents, que crec que no se la renta". El vídeo es va fer viral i va rebre una condemna gairebé unànime a les xarxes socials.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Les inversions pressupostades no executades a Catalunya han centrat part dels discursos del govern català i de l'espanyol en la inauguració del Saló Internacional de Logística del Consorci de la Zona Franca. Des del pavelló de Montjuïc de Fira de Barcelona, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El secretari de Territori i Mobilitat del Govern, Isidre Gavín, ha fet referència en la seva intervenció a les xifres de les inversions pressupostades no executades a Catalunya i ho ha comparat amb altres territoris com Madrid. Gavín ha manifestat textualment que aquestes xifres no són de rebut, són inadmissibles. En resposta a aquesta interpel·lació, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assegurat que el govern inverteix i el govern compleix. També ho ha dit textualment. Ha destacat que el govern espanyol té el compromís ferm amb Catalunya per executar els projectes més enllà de les xifres i de les comparacions entre... El delegat especial de l'Estat del Consorci, Pere Navarro, ha apuntat durant la inauguració del Saló Internacional de Logística que la pandèmia ha ensenyat una reflexió, i és que fabricar s'ha de fabricar més, millor i més a prop. Aquest matí Navarro ha exposat que les principals novetats d'aquesta edició és el caràcter innovador de les 150 startups presents.
la presència molt important de startups. Tenim 150 startups amb moltes propostes innovadores. El que hem vist durant aquests mesos, aquests anys de pandèmia, és que moltes activitats econòmiques, però també el sector de la logística, s'han innovat molt, forçats, diguem-ne, per les circumstàncies.
Durant la inauguració del Saló, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat Barcelona com a ciutat innovadora en diversos àmbits, també en la logística.
Gràcies, Sílvia. L'actualització de l'ordenança que regula la zona de baixes emissions de Barcelona no contemplarà noves restriccions. L'Ajuntament està actualitzant aquesta normativa per tenir un pla B si el Suprem no accepta els recursos de cassació que ha presentat el consistori a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava la iniciativa per reduir la contaminació.
I això vol dir que la proposta de prohibir la circulació de vehicles amb l'etiqueta groga, com proposava un document del Pla de Mobilitat Metropolitana, s'estudiaria més endavant. Ho ha explicat a Radio Estel el regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia.
No és fer cap canvi a nivell de regulació, perquè ens podríem trobar que Barcelona fa un canvi i els altres quatre municipis no el poden fer, perquè la seva zona de baixes emissions encara és vigent i encara no han rebut la sentència, no? Per tant, hem d'anar tots cinc a la una, i per tant la idea és ara consolidar el que tenim i, evidentment, debats o reflexions sobre l'etiqueta groga, etc., ja vindran quan toqui.
Badia també ha explicat que aquesta actualització de les normatives aniran acompanyades de nous informes sobre la contaminació que justifiquin encara més l'aplicació de la zona de baixes emissions. Després de la sentència del TCJ, els jutges que van considerar, no?, que no s'aportava aquesta documentació a l'inici, que no era suficient.
I la víctima de la violació Igualada a la nit de la Castanyada de l'any passat afirma no recordar res de l'agressió ni dels 10 dies posteriors.
La noia ha declarat avui per primer cop i ho ha fet de forma telemàtica i acompanyada de psicòlegs que li han fet les preguntes dels lletrats i dels fiscals. El seu advocat Jorge Albertini ha explicat que la víctima no haurà de tornar a declarar durant el judici i així s'evitarà la doble victimització. També creu que l'acusat no està penedit dels fets.
Desde mi percepción, no se ha visto ningún tipo de arrepentimiento en el rostro, ni algún gesto compungido que podría ser propio de una persona que es consciente de lo que ha hecho y que sabe plenamente que ha generado un daño irreparable, que le ha destrozado la vida a una niña. Y no solamente a ella, sino a otras personas que también se ha abierto investigación.
L'acusat va ser detingut el 21 d'abril i ara està en presó preventiva.
La Policia Nacional ha detingut 18 persones per presumpta distribució i possessió de material d'explotació sexual infantil a través d'internet.
Els arrestats feien servir connexions privades per dificultar la seva localització, amagatzemaven i compartien el material tant des d'ordinadors com des de dispositius mòbils. Per això els agents han intervingut més d'una vintena d'aparells. Les detencions s'han fet a 13 províncies de l'estat, incloses Barcelona, Tarragona i Girona.
I acabem amb els esports. Carla, la Junta Directiva del Barça ha convocat una assemblea de compromissaris pel proper 16 de juny per votar quins acords econòmics tanca el club per tal d'equilibrar els comptes que s'han de presentar abans del 30 de juny.
Els directius del Futbol Club Barcelona s'han reunit aquest dimarts a la Jonquera per decidir la millor opció per oxigenar l'economia del club i augmentar així el fair play financer. El club ha proposat el proper 16 de juny per sol·licitar l'aprovació dels socis compromissaris de dos acords que suposaran aquesta font d'ingressos. La primera és la venda del 49,9% de BLM, l'empresa que gestiona la venda de merchandatge al Barça, a un o més inversors, un acord que preveu l'ingrés d'uns 200 milions d'euros. La segona, totalment independent, i per això es votaran per separat, que és l'autorització per la cessió de fins al 25% dels ingressos dels drets televisius corresponents a la Lliga. Això podria suposar l'ingrés de 300 milions d'euros en una durada de 25 anys. En el comunicat, el club també ha explicat que a partir del 3 de juny posaran tota la informació relativa en aquesta votació a disposició de als socis compromissaris, una votació que serà telemàtica el 16 de juny, com hem dit, a la tarda. A la reunió també s'ha aprovat recuperar el nom del Barça Atlètic pel filial blaugrana.
Diego Martínez ja és oficialment el nou entrenador de l'Espanyol. Aquest migdia ha estat presentat en un acte on ha signat per les dues properes temporades.
Diego Martínez, de 41 anys i nascut a Vigo, arriba a l'Espanyol com a substitut de Vicente Moreno. El tècnic va portar el Granada a l'Europa League la temporada 2019-2020. Ha estat presentat aquest migdia a l'RC d'Estèdium. A l'acte, Martínez ha explicat que partirà endavant el seu projecte, caldrà sortides i arribades de jugadors entre els seus màxims objectius i a crear una plantilla que tingui un joc i una actitud definida i que doni resultats i faci gaudir l'afició.
Transmitir desde lo que queremos ser como equipo, que transmita, que contagie, que emocione, que respete unos valores con los que históricamente el español siempre se ha sentido identificado, de superación en el día a día, rebelarse ante la adversidad, que tengan confianza en nosotros, que crean en el equipo y a partir de ahí pues podamos ir configurando un camino juntos, que si estoy aquí evidentemente es porque estoy convencido de que va a ser bueno, va a ser positivo.
En el seu fitxatge ja ha tingut un paper important el també nou director esportiu del Club Blanquiblau, Domingo Catoira. Martínez ha explicat que el va seduir per agafar aquest projecte.
Una de las cosas que me sedujo de venir aquí es la frontalidad y la claridad de Domingo. Somos esto y estamos en este punto y nos gustaría ser mejores en un futuro. Esa claridad, esa frontalidad y ese focalizarnos en el proceso, no en el resultado, no en la consecuencia final, sino en ese camino que hay que seguir, que tiene que ver, como he dicho antes, con muchos factores, eso es lo que más me sedujo para venir aquí.
Ara Martínez té entre les mans un espanyol que ha estat 14è aquesta temporada, l'any següent de pujar de segona divisió.
En futbol femení, el seleccionador Jorge Vilda ha publicat aquest dimarts la primera convocatòria de jugadores de cara a l'Eurocopa, una convocatòria amb jugadores majoritàriament blaugranes.
Jorge Vilda ha presentat una primera llista de jugadores per aquesta competició europea que es disputarà del 6 al 31 de juliol i també en dos partits amistosos previs, tot i que no és la definitiva de les 28 jugadores d'aquesta primera convocatòria, 5 cauran de cara a la convocatòria final.
A las 23 que nos llevemos a Inglaterra queremos que estén en las mejores condiciones y por eso pues esa competencia que va a haber en estos 15 días pienso que va a ser positiva para que al final las que mejor estén física, mentalmente y las que se muestren con más nivel pues tendremos que tomar esa decisión.
En aquesta llista hi ha un 11 blaugrana, també el segon equip amb més jugadores aporta és el Real Madrid, que n'aporta un total de 8. També formen part d'aquesta convocatòria les catalanes Ona Batlle, jugadora actual del Manchester United, i Laia Alexandri, de l'Atlètic de Madrid.
En bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre contra el Tenerife el partit decisiu dels play-offs de la Lliga CB.
Als de Badalona els queda una darrera oportunitat per estar a la Final Four de la Lliga després de caure en el segona sala a les Canàries. Avui no poden fallar si volen seguir lluitant pel títol. Fa 14 anys que la penya no juga unes semifinals de CB. La trobada serà a les 9 del vespre a l'Olímpic, on s'espera un elevat seguiment dels aficionats. Brodzianski és l'única baixa per aquest partit decisiu, que també, de fet, determinarà el rival del Barça a les semifinals d'aquest play-off. L'altra semifinal, que es va definir ahir la nit, la disputaran el Real Madrid contra el Baskonia.
I en tenis s'està disputant en aquests moments el duel de quarts de final del Roland Garros entre Carlos Alcaraz i Alexander Zverev.
Alcaraz, número 6 del món, s'està enfrontant al que és el número 3. El jove murcià, de fet, ha perdut els dos primers sets d'aquest partit per un doble 6-4. Ara està en joc el tercer set d'aquesta trobada, que seguirem amb atenció. A la nit, a 8:45, serà el torn de Rafa Nadal, que és número 5 en el rànquing ATP, que s'enfrontarà a Novak Djokovic, que és el primer del món. La darrera vegada que es van enfrontar va ser a les semifinals d'aquest mateix Gran Slam, el juny de l'any passat, amb una victòria pel serbi per 3-16-1. Pel que fa al quadre femení, la italiana Martina Trevisan s'ha classificat per primera vegada avui per unes semifinals del Gran Slam de París després d'haver superat per 2-16-1 la canadenca Leila Fernández.
Gràcies, Carla. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.